Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb no tirar la tovallola, tornar-nos a enganxar a la lliga i el passar a l'eliminatori del Nàpols. Per tant, després, a final de temporada, doncs, la direcció de futbol, en funció de les noves incorporacions, decidirà. Però avui per avui, els jugadors que tenim estem molt satisfets amb ells i són intransferibles.
I després, hi ha pla B a l'Ibero, perquè això no m'ha quedat clar. Ha parlat que compliran el pressupost i que està segur que si es compleix sortiran d'aquesta etapa tan funesta del club, però en aquesta palanca concreta, amb tots els milions pactats, què passarà amb aquesta palanca?
Amb aquesta palanca, que en realitat és la venda del 24,5% d'una societat, sí. Sabeu que podem tenir l'autorització de l'Assemblea fins al 49%, ja hi ha altres candidats amb els que s'està parlant perquè comprin aquest 24,5%. I alguns, que a mi particularment m'agrada més que l'Ibero, ja no només perquè ha fallat, sinó perquè tenen un component més tecnològic, i aquesta línia de negoci necessita, doncs, una empresa forta tecnològicament, sota el meu parer.
Acabo de seguida i podeu algunes preguntes amb noms propis i una de la curiosa. Per exemple, vostè li sorprèn que el VAR pressionin els àrbitres del partit com ho fan, si és que considera que el pressionen?
Mira, jo sempre he estat en contra del VAR, des d'un principi, perquè fa que el futbol perdi espontaneïtat i perquè si un àrbitre s'equivoca, imagina't, doncs, 5 o 6. Jo sempre he tingut aquest parell, no ho dic ara, ho dic que he estat a taules rodones, a la Lliga, a molts jocs, i sempre he dit el mateix. Per tant, no sóc sospitós d'ara aprofitar una corrent i tal. El que sí que ara jo crec que ha quedat constatat és que el VAR, que havia de ser una eina per ajudar els àrbitres, el mal ús del VAR, ostres, els destorba i els desequilibra, i hi ha partits que rearbitren, i això jo crec que s'ha de corregir, perquè...
I el Madrid és el beneficiat per vostè, el VAR?
Home, jo crec que per mi i per molta gent és evident que és un dels més beneficiats.
Em pot explicar què fa Alejandro Echevarría quan va a les reunions de les comissions esportives, per cert?
Alejandro Echevarría és el meu cunyat, és una persona que jo confio en ell, és com un conseller sense cartera que m'assessora sobretot en temes de seguretat, ja ho va fer a la seva primera etapa a la història, en el Barça, i és una persona que jo me n'enfio. No té cartera, per dir-ho d'alguna manera, i no cobra. Però a més té la...
Li agrada vostè tenir gent a l'empresa que no cobri?
Home, ell, la veritat és que ho fa per ajudar, té molta amistat amb molts jugadors, que això també és un avantatge sempre en alguns moments, i jo valoro molt el seu consell i la feina que fa gratis amore, en aquest sentit, per ajudar-me.
Forma part de la comissió esportiva?
No és membre de la comissió esportiva. És...
Però com si ho fos, no?
No, ell més que res té el tracte amb els jugadors, però no forma part. La comissió esportiva formalment està formada pel Deco, el Bojan i l'Enric Massip, i aquests són els que marquen la política esportiva.
Dos noms propis que no li he preguntat. Una, Alexia Putella, renovarà l'Alexia?
Volem que renovi, té, doncs, el Marc Vives està treballant en la renovació, està parlant amb el seu agent, i a mi m'agradaria molt que l'Alexia renovessi.
Però? Hi ha un comprar o no?
No hi ha cap però. En aquest sentit, jo crec que ell es vol quedar, nosaltres volem que es quedi, sempre dins dels límits de pressupost que tenim en el futbol femení, que sabeu que seguim apostant i invertint en el futbol femení, som l'equip i el club, equip i club de referència al món en el futbol femení. Penso que l'impacte social que té el futbol femení és molt important pel Barça i pel país, i en aquest sentit, doncs, dir que és l'única, diguem-ne, secció professional que hem incrementat el pressupost, perquè les altres hem retratat el pressupost amb un 30%, per primer cop a la història el 50% s'ha reduït un 50% el dèficit de les seccions professionals. Això és gràcies a una feina extraordinària que estan fent els executius de l'àrea, en aquest cas encapçalats pel Xavier Budó, a l'O'Callaghan, una sèrie de persones en els que estan treballant molt bé, la Judit, en fi, que han entrat, han agafat dues línies de negoci, la del bàsquet i la del femení, i doncs ha convertit el Palau, en aquest cas, doncs en una proposta esportiva i d'entreteniment que jo crec que està quallant i que els socis i aficionats ho estan rebent molt bé. I ara, doncs, home, en bàsquet, i a veure, l'aspiració que tenim és almenys amb les seccions, doncs, guanyar les lligues corresponents.
Encara creu que en el futbol es pot guanyar la lliga?
Sí,
realment?
Sí, sí, i tant. Jo crec que si ens enganxem a la lliga les properes dues jornades tindrem possibilitats.
Per tant, m'està dient que diumenge prefereix que guanyi l'Atlètic de Madrid que el Real Madrid.
Que perdin els dos, jo.
Ja, però com no serà possible?
No ho sé, tu.
Què prefereix, una X o un 2 a la travessa?
Jo que prefereixo que nosaltres guanyem a l'Alavés.
Sí, això, estiguem
concentrats en guanyar a l'Alavés.
Això per descomptat. Ricky Rubio, serà jugador al Barça?
Espero que sí. Espero que sí. El Ricky està entrenant. Sí. I estem molt il·lusionats amb que el Ricky ens ajudi d'aquí a final de temporada en el bàsquet. Ara anem tercers a la ACB i segons a l'Eurolliga, però crec que tots ho diuen, els que estan dirigint el bàsquet, que seria una molt bona incorporació. És una persona que ja ha estat, doncs, amb nosaltres, a la primera etapa meva com a president, el vam fitxar, i bé, estem il·lusionats.
Tenim data per l'homenatge a Messi?
No, això serà doncs quan els Messi vulguin. Jo crec que el Barça sempre estarà disposat a fer-los un homenatge pel que ha representat el club al Leo Messi.
Deixem preguntar-li per un nom. A vostè li agradaria, segur que li agradaria, però a vostè ho diu impossible que Pep Guardiola, que potser d'aquí un any deixi el Manchester City, o no, no ho sé, pugui venir al Barça, o ho veu impossible?
A veure, el Pep el que sí que té és contracte amb el Manchester, i el Pep respecta els contractes, o sigui, aquí
però no
ja,
descarta,
això ja ho saps,
no descarta,
en aquest sentit.
Ell va dir que si necessitava una ajuda, que ajudaria.
Tu has parlat amb ell, jo tinc amistat i també parlo molt sovint amb ell i sé el plantejament de vida i el que pensa.
Val, Messi, una última cosa. Escolti'm, ahir va sortir una notícia que em vaig quedar molt parat a l'avantguarda, que és que hi ha el tovalló famós aquell. Aquest tovalló, ahir el Bosch ho escrivia i crec que té raó, no hauria d'estar aquest tovalló al Museu del Barça? 350.000,
Seria el lloc més adequat, per tant, el qui compri, que el doni al club i el porti al museu.
Perquè el club no el pot comprar, no?
El club no farà això.
No ho farà.
Això, el museu és sentiment. I aleshores la gent, doncs, el mateix Leo ha lliurat pilotes d'or, samarretes, el Ronaldinho, el Johan, i això va així. Ara, mercantilitzar tot això no em sembla bé.
Preguntes breus per acabar, alguna cosa més?
No, a mi m'agradaria, president, que ens expliqués l'estructura institucional del club. És a dir, vostè, quan se'n va anar a Ferrer Reverter, va decidir que no calia una figura equivalent, en altres àrees del club també. Expliqui'ns per què defensa que una institució que lluita pel lideratge global en els seus àmbits com el Barça no necessita executius top per prendre decisions, diguéssim.
A veure, nosaltres tenim executius top. Cada director de cada àrea de responsabilitat del club és un executiu top. Un executiu top que han agafat experiència, a més, en la seva àrea de responsabilitat, i que, doncs, hi ha un gabinet de presidència, amb un president executiu, que sóc jo, amb uns directius que també, doncs, tenen funcions executives, sobretot, doncs, el de màrqueting, sobretot el tresorer, sobretot el vicepresident econòmic, sobretot, doncs, la vicepresidenta institucional. Per què? Doncs perquè estem en un moment del club de recuperació econòmica i on els directius ens juguem al nostre patrimoni, som responsables del que es faci. Per tant, vaig començar amb una estructura determinada, a l'ús tradicional, que jo penso que en aquells moments, doncs, sí que pensàvem que podia funcionar, però que no, al cap d'un temps, doncs, el mateix CEO va decidir que havia de fer un pas al costat, perquè jo ja veia que no funcionava com volia que funcionés. Ara el club, ja et dic, està organitzat d'aquesta manera, cadascú és un director general de la seva àrea de responsabilitat, amb una màxima cooperació amb les altres àrees, amb una comissió d'estratègia de cada dilluns, amb la comissió de viabilitat de cada divendres i una comissió de direcció mensual, que mantenen el club a un bon ritme cap a la recuperació econòmica, cap a la recuperació o estabilitat institucional, que és fonamental perquè tinguem èxit, i cap a, doncs, també una estabilitat social. Això, doncs, està funcionant. Per què ho dic? A nivell social, hem actualitzat el cens. Estem en un procés ja quasi d'acabar-ho. Escolta, avui per avui tenim regularitzats 130.000 socis, dels 146.000 que en principi érem, socis i sòcies. Això s'està acabant de regularitzar. Això ens donarà també més força cara al servei que el club donarà als socis, més personalitzat, més eficient. I tots les decisions que s'han pres a nivell organitzatiu, a nivell executiu, s'han pres amb criteris d'eficiència i sobretot de que hi vagin coordinats i que cooperin entre tots i cadascun d'ells. Tenim executius top. Sí, tenim executius top a totes les àrees de responsabilitat.
Acabo. Perdó.
No, una molt ràpida. Simplement, estan sortint els números a Montjuïc, el que s'esperava de xifres de venda d'entrades?
No. En aquest sentit, en el ticketing vam ser molt ambiciosos, i per això nosaltres ara estem intentant buscar les compensacions a la davallada del ticketing. Davallada, no és davallada, estem tenint entrades rècord, però que penseu que l'aforament és la meitat, i aquí ens trobem, doncs, que els ingressos baixen. Les previsions que teníem de ticketing no s'estan complint, perquè realment, si bé he de dir que l'afició, jo crec que s'ho mereix tot, perquè estan donant suport allà a Montjuïc tot el que poden i més. Sí que és cert que l'aforament és el que és, la visibilitat és la que és, també tenim 49.000 seients, però hi ha 5.000 o 6.000 que són de visibilitat reduïda. No és un camp, diguem, el més adequat per l'espectacle futbolístic, però tot i així, doncs, home, el ticketing està generant, el que pot generar, i el que falta per generar i complir el pressupost ho estem aconseguint amb patrocinis nous que, com us he dit, avui estem amb xifres de rècord, de 208 milions, i a més, doncs, veiem, doncs, que hi ha una sèrie d'opcions que tenim més per incrementar això, que compensaran el ticketing. S'estan buscant solucions també, de si s'ha fet amb el Palau, doncs, que sigui, doncs, esportiu i entreteniment, i que la gent s'ho passi bé. S'està intentant, doncs, ara vendre un tipus d'etiquet que li doni en el qui compra, doncs, més serveis, a veure si així, doncs, també aconseguim ingressar més.
Feia dos anys que no parlàvem amb el president del Barça a l'estudi, fa dos anys, que recordo que li vaig dir Joan Travolta en lloc de dir-li Joan Laporta, perquè recordo, perquè fèiem el programa des d'un teatre, crec que era el Teatre Apolo, i feien...
Va ser un diàleg.
Feien gris, i clar, que va ser un diàleg.
Perquè feien gris.
I vaig dir, Joan, ai, perdó.
Tu eres Olivia Newton.
Jo no, jo era el lleig que sortia al final. Escolta, dues preguntes, president, en algun moment ha pensat a plegar?
No, tinc la responsabilitat de dirigir el club. M'han elegit, tothom sap, doncs, per redreçar aquesta situació.
Per tant, no,
Em sento, no, i a més, crec que la clau és l'estabilitat, i que la meva responsabilitat i comença pel president. Mira, ara valoro més que mai el ser president del Barça. En aquests moments de màxima dificultat és quan més valores el ser president. Perquè, home, el president ha de mantenir això, l'estabilitat, i al cap i la fi avui m'he trobat una persona quan venia cap aquí, un noi, un senyor que anava amb el seu fill, i em diu, vinga, em donava ànims, dic, sí, i bueno, jo estic aquí per redreçar la situació i per els moments, diu, per això et tenim, per això et tenim, perquè ho arreglis, saps, allò, i perquè ho lluitis.
I s'ha plantejat la possibilitat de tornar-se a presentar?
No m'ho plantejo en aquests moments. El que em plantejo és...
Però li agradaria o ja s'acaba això?
Escolta, el que m'agradaria és que ens enganxéssim a la Lliga, el que m'agradaria és que guanyéssim aquest diumenge, dissabte a l'Alavés, que marxem aquesta tarda a Vitòria, i el que m'agradaria és guanyar la Champions. Això m'agradaria molt. I no em plantejo ara en aquests moments res de tot això, més que continuar lluitant perquè el Barça, doncs, continuï sent un club de referència mundial.
Aquest Joan Laporta ha parlat en aquesta última etapa, poc, potser perquè li hem preguntat poc, o perquè potser ha rebaixat molt el to, ell, o de política? Pràcticament no ha parlat de política. Joan Laporta, a la primera etapa de president, parlava molt de política, però jo vull fer una pregunta política, que és, com veu la situació de la llei de l'amnistia en aquest moment? Vostè que és advocat, si vostè, si hagués estat membre de Junts per Catalunya, hagués preferit que s'hagués signat aquesta llei, i què li sembla la situació que viu políticament en aquests moments el país?
A veure, jo estic totalment a favor de l'amnistia, evidentment, penso que pacificarà una situació que ja era insostenible. Penso que els polítics catalans estan fent la feina. També penso, doncs, que el govern socialista i el Partit Socialista, i per exemple el Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, parlava de que aquesta legislatura ha servit pel reconeixement de Catalunya, reconeixement nacional de Catalunya, hem d'aprofundir en això. Aquesta línia m'agrada, i penso que a més pacificarà, ja et dic, una situació que era insostenible, i a més ajudarà que persones que estan patint doncs deixin de patir, com el president Carles Puigdemont. Per tant,
parla amb el president Puigdemont?
Sí, parlo de tant en quant, perquè doncs cadascú tenim les nostres responsabilitats i les nostres feines i els nostres històries, però m'aprecio molt, i el que vull és que aquesta situació s'acabi, i per això doncs sóc un ferm defensor de l'amnistia, que espero que en el moment que els polítics catalans doncs considerin i de comú acord amb el Partit Socialista, doncs això sigui una realitat. El socialista i també els de Podemos i tots els que estan implicats.
I per acabar, l'última pregunta, i que aquesta és la més important. Vostè va deixar de viatjar per prescripció mèdica. Com està?
Bé, estic molt bé. Afortunadament estic molt bé, he superat aquella trombosi que vaig tenir, així mínima, però que els metges són molt previsors i no em deixaven volar, i aleshores havia d'anar amb tren i amb cotxe i havia de fer moltes piruetes, però en qualsevol cas, bé, afortunadament estic bé de salut, em trobo fort i amb ganes de lluitar.
Això és el més important. Per molts anys, president, i moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. RAC1. Gràcies, bon dia. Són un quart d'11. D'aquí uns moments, en aquest estudi, un gran problema del país, que és la sequera. Que, per cert, això ho han plantejat al camp, com ho faran al club,
tant,
o no?
I tant, hem reduït un 38% el consum d'aigua, i també penseu que la sequera que va lligada, doncs aquí tenim un compromís amb la sostenibilitat. Això ja sabeu que des del Departament de Sostenibilitat, amb el Jordi Portaveu al capdavant, s'està fent molt bona feina. Hem reduït la petjada de carboni amb un 50%, i l'aspiració que tenim és que totes les aigües del club siguin de tractament, i en aquest sentit el Jordi està treballant, jo crec que molt, molt bé.
Doncs d'aquí uns moments el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agència Rural del Govern de la Generalitat de Catalunya, el conseller David Mascort, en aquest estudi, a la cadira on seu Joan Laporta, està esperant aquí fora, i d'aquí uns moments parlem de la sequera. Moltes gràcies, president.
Gràcies a vosaltres.
Un quart d'11.
RAC 1.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el Pack Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
T'apuntes a compartir uni amb 106 nacionalitats i a triar entre més de 400 convenis amb altres universitats? A UIC Barcelona viuràs una experiència internacional sense límits. T'esperem a les jornades de portes obertes. Apunta-t'hi ara a uic.cat. UIC Barcelona. Driving values forward.
Que quan arribes a la cuina no et recordes de què hi anaves a fer és tan cert com que Aldi, 9 de cada 10 clients trien els nostres frescos. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com la pera conferència a només 1,69 al quilo. Més informació a aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla per poder participar al sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Vinga, una mica més. Ja gairebé hi som. Aconseguit!
Després de la pujada de gener, arriba un febrer d'oportunitats amb els 10 dies Nissan. Vine al teu concessionari Nissan del 2 al 13 de febrer i aprofita les millors ofertes per estrenar un Nissan amb lliurament immediat. Corre, que s'acaben!
Comença l'any estalviant a Brico Depó. Amb aquest paviment porcellànic de 8,95 euros al metre quadrat, ara per només 7,95. I la porta lacada amb tapajuntes, abans a 119 euros i ara tot per 99. Recorda que si ho trobes més bé de preu, et tornem la diferència per 2. Ja a la teva botiga i a bricodepó.es.
A MediaMark no en diem rentadora, en diem vull veure la teva roba al terra de la meva habitació i dins d'una rentadora Samsung de 9 quilos de càrrega per 399 euros. Aquest Sant Valentí ensenya el teu costat romàntic a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
RAC 1. Abans de les visites al Bernabéu i Sant Mamés, el Girona rep la Reial Societat. Comença el Tourmalet pels de Mitchell.
Compte porto dins l'àrea per marcar contra la xuta, gol! Gol!
Aquest dissabte a les 9, Girona Reial Societat. Amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
10 i 20.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Glòria Serra i Jordi Bosch.
Des de Madrid,
Jordi Bosch. Senyor Bosch, bon dia.
Bonjour, bonjour.
I saludem també Glòria Serra, també des de fora. Hola, Glòria, bon dia.
Bon dia a tots, estimats.
Bon dia. I Ernest Folk, on estàs? Que no el veig. Ernest, què tal? Bon dia.
Com i a tot. Bon
sí,
dia,
sí,
Jordi.
Bon dia. I avui també la Mònica Usart. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vàries coses. Mònica, primera, que ha demanat... Primer, que d'aquí uns moments Albert Saez, el director del periòdico, que ha demanat dret a rèplica, només faltaria, i evidentment serà amb nosaltres avui aquí al món a RAC1 d'aquí uns moments, cosa que li agraeixo la confiança en el programa d'Albert. Una... Segona, que el farem el diàling a les 11, per raons òbvies. I tercera, que m'agradaria que en un minut qui ha pogut sentir l'entrevista que em digui alguna cosa del tema de Joan Laporta. Ernest Folk, per exemple. Ernest?
No, molt ràpid. Jo crec que una de les primeres conclusions és que el president del Barça hauria de comparèixer més, hauria d'acceptar més entrevistes, perquè tinc la sensació que surt millor de l'entrevista de com hi ha entrat. I per tant, sí, al final es demostra que comunicar i parlar mai és dolent. Titulars, Jordi, però molt ràpid. A mi m'ha sorprès molt, diguem, el que deia de Xavi, que si no arriba a ser Xavi l'hauria cessat. Per mi és un dels grans titulars de l'entrevista. Per tant, por ser vos quien sos, que et quedes en el Barça, és una decisió realment molt discutible. Molt sorprenent, dos atacs a Florentino i al Madrid, molt dur amb Florentino
molt,
i al Madrid. Això portarà conseqüències? Això està rebotant en aquests moments per tot arreu i portarà conseqüències? No s'entén llavors si el Madrid és tan maligne i tan cínic que hi estic d'acord perquè fem la Superliga. L'altre titular, per cert, és la primera vegada que obre la porta a deixar la Superliga?
Sí,
és la primera vegada
o
que...
la fem l'any que ve o l'altre,
sí,
o fora?
Això, Jordi, s'està reculant. Molta agressivitat amb Nike.
Sí.
Si veig que aquí hi ha una tensió brutal. I per últim, jo crec que jo no havia vist mai el president del Barça atacant a un grup de comunicació, no un periodista, un article o tal, sinó, bueno, per això entrarà al Versailles ara. Jo no tinc precedents d'un atac frontal d'aquesta magnitud.
Núñez ho feia, això,
però amb noms i cognoms i dient que el grup en bloc va contra ell.
Bueno, ho deia de la corporació.
Bueno, però toca, Jordi. Potser fa 25
que
anys
que no passava una cosa. A mi m'ha sorprès molt perquè m'ha agafat a contrapeu, la veritat, eh? O sigui, m'ha agafat a contrapeu. Val, Jordi Bosch?
A veure, a vegades hem comentat que en el món actual la comunicació no és una opció, no és una possibilitat, és una obligació, sobretot des d'un punt de vista d'un lideratge associatiu o empresarial, i en aquest cas el Barça transcendeix, és una associació, és una empresa, és una institució, diríem, forma part del core del país i del core de l'esport, no aquí, amb seguidors arreu del món. Joan Laporta és un gran comunicador. Avui jo crec que amb independència de que un tingui una certa idea a priorística per la manera de pensar de que hauria d'anar cap un lloc, hauria d'anar cap un altre, avui escolta, jo crec que el president del Barça està molt bé. Està molt bé perquè ha dit coses que pots estar d'acord o en contra amb alguna cosa, però donant respostes, ha obert front i no ha defugit res. I per tant a mi em sembla que això és important. Després cadascú opinarà.
Total, total.
Però em sembla que com dèiem, la comunicació a ell li va bé, i fins i tot en moments difícils. Jo crec que ha fet un pas important i en venir a RAC1, a l'emissora líder del país, a donar la cara, i ha contestat tot el que s'ha preguntat, i ha obert moltes carpetes. I a vegades es critica que es toca el violí, doncs ell no ha tocat el violí en moltes coses.
Glòria.
Per tant, jo ho valoro positivament. Jo avui, bueno, estic més tranquil que ahir, d'alguna manera. Endavant.
Glòria.
Estic totalment d'acord. Prou de l'entorn diu, fonts properes a... No, el president ha parlat, ho ha fet en claredat, ha dit el que li agrada i el que no li agrada. I llavors ara és el moment d'acabar-ho d'analitzar. Però un 10 per fer-ho, perquè efectivament aquí la comunicació, si no la fa, està la fan, doncs avui l'ha fet el president. Sorpresa per l'atac frontal contra no el periòdico ni els seus periodistes, sinó el grup Premsa Ibèrica. I a més ha dit que hi ha apriorismes polítics al darrere. Estic a, doncs, vull escoltar el company Albert Saez a veure què explica. A mi m'ha deixat bastant astorada. Crec que no havia sentit presidents crítics amb aquest article, amb aquell periodista, amb aquesta línia editorial, però un atac tan directe amb un grup de comunicació, sobretot a l'editor, que és Premsa Ibèrica. Segon, els de Nike, jo crec que el president té ganes de collar-los i avui ha llançat un globus sonda bastant important, i no és menor, perquè tenint en compte que portem gairebé 3 dècades de col·laboració amb aquesta important empresa. M'ha sorprès també, i per acabar, el tema del fair play, que l'he vist molt optimista i donant unes dades que ara veurem si es compleixen, però que, bé, marquen un horitzó molt bo, si són realment com les està dient el president. I el fet del Real Madrid, sí però no, eh? Jo aquí dissenteixo una mica de l'amic Ernest Folch. Sí, ha estat molt dur i, escolta, més inacceptable, però més enllà d'amenaçar, perquè seria una amenaça.
Sí.
No, però més enllà de l'amenaça aquesta de... Escolta'm, o tires endavant això o ho deixem córrer, crec que li ha tret una bandera vermella. I ja està.
10 i 28 minuts. Conseller Mascor, bon dia.
Molt bon dia.
Estava escoltant el que ha dit el president del Barça al final, que parlava d'en Jordi Portabella, precisament, i de que han reduït un 38%, crec que ha dit, el despesa d'aigua. Ho està fent bé el Barça?
Doncs sí. Mira, ja està reunit l'altre dia, precisament, amb en Jordi Portabella i amb en Centelles, que és l'encarregat d'executar tot allò que pensen. I realment estan fent un esforç, des de fa molt temps, no ara, des de fa molt temps, molt gran per estalviar aigua, per utilitzar aigua regenerada, etc. És veritat, que ha crescut molt en equips i per tant això fa que consumeixin més aigua perquè tenen molts més equips a la ciutat esportiva, però també s'han posat a la labor ara i també faran un esforç més complementari per seguir estalviant aigua, allò que hem de fer tots, que estem fent tots i que és tan necessari en aquests moments.
Mònica, aviam, una cosa que per mi em sembla la base de tot, conseller. Ara parlarem de les restriccions i el que significa, però li pregunto primer, em deixis que li pregunti primer al conseller, després m'ho expliques tu, que és, ell té...
Depèn de què és, segur que ho sap més bé ella que jo.
No, bueno, ho sé, perquè vostè quants cops parla amb el Metocat al dia?
Al dia, bueno, per guardar...
Cada matí pregunta com pinta?
La directora, la Sarai, que és del gremi de la Mònica, sí, que és meteoròloga, està una mica cansada de mi.
Sí, no?
Sí, però clar, és que de cop veus algú amb un tuit que diu s'acosta, no sé què, és veritat? Diu, no, conseller, no, és veritat, no, estigues tranquil. És veritat, bueno, sembla que a final de setmana que ve sembla que es trencarà això que tenim aquí sobre i que hi ha alguna possibilitat de que caigui alguna cosa, però sí, sí, fa... No ara, fa mesos que estem... Fa una estona em preguntaven si estic preocupat. Dic, no estic preocupat, no, estic preocupadíssim des de fa mesos. Dormo poc, menjo menys, però és el que ens ha tocat gestionar i és la nostra obligació estar al peu del canó.
Llavors li preguntaré més clar què diu el Meteocat sobre les previsions de futur, sobre la possibilitat de que plogui el país.
Les previsions a llarg termini sempre són molt cauts. I jo... que sóc molt pragmàtic, em costa molt de creure-me-les. De fet, l'última que explico sempre és que vam anar a l'abril a Madrid, que ens va convocar el Ministeri.
L'abril?
A l'abril passat, amb la consellera Jordà. I ho feia de secretari general, i vam anar-hi tots dos, i ens van convocar a la mesa de la sequia. I allà, a l'EMET, amb tots els sistemes i tot, ens van dir, escolta'm, no caurà ni una gota fins al setembre-octubre. Ara, setembre, octubre i novembre caurà, va ploure maig i juny, i setembre, octubre i novembre no va caure una gota. Per tant, les previsions a llarg termini, ja ho diuen ells, sempre són molt complicades.
A curt termini què vol dir, Mònica? A curt termini quants dies són?
Clar, a curt termini seria parlar de la setmana que ve, per exemple. Ja. Mitjà termini ja estaries mirant potser més de febrer i llarg termini ja l'aventura cap a la primavera, estiu.
Hi ha alguna bona notícia a la vista?
Les últimes previsions diuen que la segona quinzena de febrer és possible que plogui. Però ningú en sap dir o ningú s'aventura a dir si plourà molt, poc,
clar.
Plourà.
Clar, és que, i més amb els antecedents que tenim encara.
Exacte.
Ens aventurem menys a dir certes coses. Sí que és aquest trencament que comentàvem aquest matí, aquest bloqueig que fa dies que tenim amb l'anticicló, doncs es veu com es trenca a partir del 9-10 de febrer, i això què vol dir? Doncs que ens poden arribar més fàcilment pertorbacions que venen de l'Atlàntic. Quin és el problema aquí a Catalunya quan arriben aquests fronts atlàntics? Que es desgasten a mesura que avancen per la península i aquí a la zona del Mediterrani arriba poca aigua. Nosaltres què necessitaríem? Que una d'aquestes pertorbacions fes un camí una mica diferent, entrés com si diguéssim pel sud, avancés cap al Mediterrani i aquí ens arribés una situació més de llevant que
una
tots sabem.
Una llevantada, que és el que necessitem.
És el que necessitem ara, un temporal de pluja abundant i si pot ser durant uns quants dies, doncs millor. El que veiem ara no és això. El que veiem ara és que es retira l'anticicló i aniran arribant aquests fronts que ens poden portar alguns dies de ruixats a partir del 9-10 i la segona quinzena amb més moviment. Per tant, només podem dir això.
Solució. Quan hauria de ploure per aixecar el decret d'emergència?
Per aixecar el decret d'emergència només faltaria que superéssim el 16%. Per tant, això és poc. Ara, per tenir una situació de normalitat, faltaria que caigués... La Sarai ho exemplifica dient que hauria de caure l'aigua com per fer que tot Catalunya hagués un pan d'aigua. Nosaltres, amb els càlculs que tenim, haurien de caure a les conques internes, allà on han de caure, per... Entrar en normalitat, recordem, normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat, emergència, Per entrar en normalitat haurien de caure en un període, no de cop, perquè si no llavors seria un desastre, uns 500 litres. No?
Que és un glòria.
Exacte. No? Llavors, si en cauen...
Sí, es convindria un glòria sense afectacions, diríem.
Oh, sí, clar. Sense afectacions, ja afirmo ara.
Però això és impossible. Però...
No, ja.
I també vull recordar que el glòria va venir de l'Atlàntic. No va venir de llevant, una de les poques vegades que ha entrat de l'Atlàntic i ha descarregat, però o sigui, no hem d'esperar que passi això, si passa, benvingut, sense fer mal. El que hem d'esperar és que vagi ploguent el que seria normal, una primavera normal a Catalunya, i estaríem tranquils amb una primavera normal a Catalunya que fa 39 mesos que no tenim pluja normal. Estaríem tranquils.
També he de dir una cosa, que més enllà del canvi climàtic, que és evident, això no és normal, tampoc. És a dir, que no caigui tant, que no hagi, que hi hagi aquest període tan llarg de sequera, no és normal, és que ni amb emergència climàtica, no?
Clar, si mirem les dades històriques, veiem que sobretot durant els últims anys i des que hi ha embassaments mai havíem estat en aquesta situació, per tant, aquí ja entrem en un panorama que és un escenari excepcional, això no ho neguem, però és veritat que nosaltres vivim en una zona del planeta que és d'extrems, el Mediterrani, per tant, èpoques de sequera n'hem passat i èpoques de pluges torrencials també, i el canvi climàtic el que ens pot portar és que aquests dos extrems s'allunyin una miqueta més. Però és cert que la societat on vivíem quan hi havia altres èpoques de sequera era molt diferent a l'actual. Per tant, les solucions que hem de buscar i com hem d'afrontar aquesta sequera no té res a veure si mirem una sequera de fa 300 anys, per exemple.
Exactament.
Clar, llavors això és que és una...
És un escenari
sí,
nou.
Ens haurem d'acostumar a que plourà menys. És a dir, l'emergència climàtica, el canvi climàtic que ens afecta en les zones mediterrànies, nosaltres hem estat en contacte, hem muntat un partenariat amb diferents zones del món, 14, Califòrnia, Xile, Itàlia, diferents llocs, que tenen el mateix clima que nosaltres, Mediterrani, i els està passant exactament el mateix. Exactament el mateix. Llavors, ens haurem d'acostumar a que plourà menys i que segurament plourà pitjor, perquè plourà més de cop i no de forma tan normal, el que nosaltres enteníem fins ara com a normal. Per tant, hem de buscar la fórmula per adaptar-nos a aquesta nova situació que ens porta el canvi climàtic. Allò que ens deien que passaria el 2040 o el 2050, doncs ens està passant ara, de cop. És veritat que 39 mesos sense ploure lo normal és una cosa excepcional, eh? I abans dèiem amb la Mònica, segurament és històric el que estem vivint, eh? Però... segur que ens haurem d'acostumar a que plourà diferent. I llavors hem de muntar les infraestructures necessàries per poder resistir això.
Què hem de fer? Aviam, anem a temes concrets. Moltes persones tenen dubtes sobre què implica viure en un municipi en situació d'emergència per sequera, perquè no ho hem passat mai. Què els diria? Què hem de fer el ciutadà que no hagi fet fins ara?
La majoria dels ciutadans de totes aquestes zones ja estan fent fa mesos un esforç important per consumir menjar.
Ja li dic.
Si mirem el consum d'aigua a les llars, per habitant i dia, és molt inferior al del nostre entorn. Molt inferior al país. Estàvem a 115, ara devem estar a 108 o 107, que és molt poc.
Litres?
No? Litres per habitant i dia.
Per habitant i dia.
Per tant, els hàbits que vam adquirir amb la sequera del 2008 es van quedar. I la major part de la gent ja estalvia aigua. Ara hem de fer un esforç suplementari, tots plegats, a casa, però també quan sortim de casa. Les activitats econòmiques... a les activitats esportives, hem de fer un esforç suplementari perquè tenim cada vegada menys aigua. I llavors, ens hem de plantejar això com que tot el que faci jo serveix per allargar l'aigua que tenim. Llavors, si en lloc de dutxar-me i durar 5 minuts, en duro 3, són exemples molt concrets que no hem d'entrar al detall, però hem de
fer... fa uns anys, quan es rentaves les dents, sigui al matí, al migdia o a la nit, no tancaves l'aigua de l'aixeta.
I això ara ja ho fem tots.
Ja ho fem tots.
Doncs llavors, totes aquestes coses que fem ens serveixen per allargar al màxim l'aigua. Però també, el que deia, quan sortim de casa, estem molt acostumats a fer-ho a casa, a fora de casa una mica menys, doncs ara hem de fer l'esforç també.
Estem parlant, per exemple, de quan anem al gimnàs, per exemple, de que en lloc de dutxar-te en 5 minuts t'has de dutxar en 2, si ho pots fer...
Amb la nostra vida diària, si nosaltres pensem cada vegada que fem servir aigua, són moltes vegades al llarg del dia. Doncs en totes aquestes vegades hem de fer aquest esforç.
Tinc la sensació que vostès tampoc es volen convertir des del govern de la Generalitat en una mena de policies.
No, és que...
Però esclar, hi ha municipis que es passen.
Sí, perquè és que és... Fins ara, en el país, l'aigua era considerat un recurs infinit. A part de que és molt assequible, comparat amb els altres recursos que fem servir a casa, la llum, el gas, etc., que també hi fa, el consideràvem un recurs infinit. Per tant, no entrava a la mentalitat de hem d'estalviar aquest recurs. A casa tenim l'hàbit adquirit. Al món exterior, a les entitats econòmiques, etc., es donava per fet que n'hi hauria sempre. En els últims mesos hi ha moltes, moltes empreses, activitats econòmiques, ajuntaments que estan fent moltes inversions en el cicle de l'aigua i estan aconseguint unes reduccions de consum espectaculars. Llavors, això ha arribat per quedar-se també. I jo entenc que ens estem començant a adaptar a allò que ja serà normal. No serà normal aquesta sequera de 39 mesos, però serà normal que tindrem menys aigua. Al mateix temps, hem de ser capaços nosaltres de produir més aigua i llavors generar un horitzó que jo situo en el 27-30, on serem capaços de produir tanta aigua com consumeix la regió metropolitana de Barcelona. Per tant, no haurem de dependre de l'aigua dels embassaments.
Pot explicar a la gent? Perquè ho entenguem tots plegats, es parla molt de... Home, no, és que es perd molta aigua de fuites. Esclar, ens demanen que tanquem l'aixeta i no sé quantes, no podem dutxar el gimnàs, però en canvi les fuites hi ha milers i milers i milers de litres que es perden cada dia.
I amb raó. I amb raó, perquè és veritat que a molts dels llocs del país la inversió en les xarxes no ha estat una prioritat. És veritat, i s'ha fet el manteniment, però no s'ha fet les inversions que tocava. Per això deia jo que avui està tothom treballant en això, operadors, ajuntaments. Nosaltres hem tret una línia de subvencions pels ajuntaments per primera vegada. Hem rebut 880 sol·licituds de 700 ajuntaments, que hi vam destinar 50 milions d'euros i n'hem hagut de posar 70 més, fins a 120, per atendre-les totes. Vol dir que la gent està fent la feina i està per la labor. Que no es faran dos dies? No, és veritat, no es faran dos dies.
Vostè ha parlat de pujar el rebut de l'aigua.
No, jo no he dit que hem de pujar el rebut de l'aigua. Jo he dit que hi ha molts ajuntaments que fa 5 anys, 10 anys o 15 anys que no pugen la tarifa de l'aigua. I jo no conec cap servei que tingui el mateix cost avui que fa 5 anys, que fa 10 anys o que fa 15 anys. Si això ha passat, vol dir que no s'han generat els recursos suficients com per fer les inversions necessàries, que s'han de repercutir en tarifa, els ha de suportar. Tots els costos dels serveis s'han de repercutir sempre en tarifa. Des dels ajuntaments, jo he sigut alcalde del meu poble.
On ha passat, bàsicament, conseller, això?
A molts llocs.
Pobles estem parlant, bàsicament?
Sí, sí, pobles,
pobles
i ciutats.
Petits, bàsicament.
No, i ciutats, sí.
No, ho deia perquè ara, per exemple, quan es demana que els agricultors hauran de reduir el consum d'aigua un 80% i els ramaders un 50%, precisament han estat per coses com aquestes que s'hauran de fer?
No, per això. O sigui, el Pla Especial de Sequera, que es va aprovar el 2020, aplica aquestes reduccions i d'altres a la resta de sectors, Però és veritat que el sector primari és l'únic que ha patit la sequera fins ara, L'únic. Fins ara que hem entrat en emergència, fins a la preemergència, la major part de la població del país...
Ni se n'ha donat.
Ni se n'ha donat, ni li ha afectat. Els pagesos i els ramaders sí, Hi ha pagesos que l'any passat...
Però no això no sembrar. Pot ser un cop mortal pel sector, conseller?
Per això hem de fer tot el possible, tots plegats, per estalviar aigua i a la que en tinguem poder tornar a deixar regar els pagesos. Perquè és que és un drama, per ells, això. Per alguns dels pagesos que l'any passat ja no van sembrar, de regadiu, perquè els del Baix Ter van fer la meitat de les parcel·les d'arròs, L'altra meitat no la van sembrar. Els que s'han de secar, que no cullen perquè no plou, és una altra qüestió, Però els que són de regadiu que no tenen aigua, això, a la Conca de la Muga, l'any passat ja estàvem amb restriccions del 80%, Per tant, hem de fer tot el possible, tots plegats, no només amb l'aigua, sinó amb el conjunt de l'ecosistema del sector primari del nostre país i mentalitzant-nos que hem de ser capaços de posar en valor tot el que fan, no només quan els sentim a protestar, sinó cada dia quan anem a comprar, cada dia mentalitzant-nos que aquesta gent estan fent una feina que no la pot fer ningú més, que ens estan proveint d'aliments i que són imprescindibles i, per tant, solidaritzant-nos ara mateix que es començaran a mobilitzar el nostre país com s'està mobilitzant tota Europa, perquè és que la seva situació és molt dura. Cada vegada més normatives que els apreten, que la Generalitat, fent de la major part d'elles mediadors o mitjancers o intermediaris entre les disposicions europees i del Ministeri cap al sector primari, i al contrari, ells és impossible que puguin repercutir en el preu la pujada dels seus costos.
Conseller, ara li faré una pregunta. Segurament en aquests moments el gènere més maltractat en el món de la comunicació són els meteoròlegs i les meteoròlegues, entre altres coses, perquè els primers que se'ls demana que és que farà de 15 dies vistes, i llavors si falles comença a sortir tothom a dir-te que ens has enganyat, que ets una mentidera o un mentider. Sí, és així. Sí, ens passa a tots, però especialment ara els meteoròlegs. No, dic això perquè... vostè creu? Li estic fent allò que li demano moltes vegades a la Mònica. Jo fa molts anys que estic obsessionat amb el tema de l'aigua. Però si tingués una bola, pel que li diuen, pel que li comenten, vostè creu que d'aquí a aquest estiu, per exemple, estarem en una situació molt diferent a la que estem ara, en positiu?
És esperança,
O sigui,
més que
certesa.
És esperança. Jo, que sempre sóc més optimista del compte, estic convençut que serà així. Però som incapaços de dir-ho.
Ja ho dic perquè, per exemple, els hotels i els càmpings no podran omplir piscines. Ja sap perfectament que aquest és un país de molt turisme, que precisament la temperatura es fa en que és un clima mediterrani que s'està a la mar de bé. Un estiu amb piscines buides pot ser terrible pel sector i l'ocupació se'n pot ressentir molt.
Sí, però això ho lligo amb el que deia abans.
Esperem.
La Federació de Càmpings de Catalunya ha sortit a dir, escolta'm, nosaltres tindrem les piscines plenes. Per què? Canviarem els sistemes i les omplirem amb aigua de mar. Perquè amb aigua de mar sí que es poden omplir. I les han de desconnectar de la xarxa, perquè l'aigua de mar no pot anar a les depuradores del país, però faran les inversions necessàries com fa molt temps que està fent el sector del turisme, com la resta de sectors, en general, la resta de les, tot el conjunt de les activitats econòmiques del país estan fent moltes inversions en estalviar aigua. Doncs hi ha solucions, i per tant hem de poder assegurar que hi haurà les piscines plenes d'aigua de mar.
Caldrà enviar vaixells carregats d'aigua a Barcelona per garantir-ne el subministrament?
En el cas que sigui necessari, ja ho he dit moltes vegades, arribaran vaixells. Però els vaixells no són la solució de la sequera, Els vaixells, que poden portar entre 20 i 30.000 metres cúbics, són la solució per a aquells punts estratègics pels quals nosaltres necessitem aigua i en tinguem molt poca. No serà aigua pel conjunt de la població, perquè...
De l'Ebre vindrà l'aigua?
Jo dic sempre que no és rellevant d'on vingui.
Ah, val.
El que és molt important és que tinguem els vaixells a punt, que és el que va costar més l'altra vegada, trobar els vaixells. Si ha de venir d'un lloc o de l'altre, la veritat és que ho trobo poc rellevant. Segur que d'algun lloc o altre trobarem
aigua. I compteu tirar endavant el projecte de connectar l'Ebre amb Barcelona? Fixa't que he dit l'Ebre, en Barcelona. No he parlat d'un transvasament com el que sempre es va rebutjar quan el govern espanyol volia connectar amb l'Ebre amb altres punts de l'Estat.
Fa poques setmanes va aparèixer una altra vegada aquesta proposta per part de l'Observatori, del conjunt de col·legis, i ells mateixos van dir que això, si es n'és molt de pressa, estaria acabat l'estiu del 25. Per tant, això no és una solució per ara. No hem de contemplar aquesta solució per acabar amb aquesta sequera. I per acabar amb la sequera, a mig termini, 27-30, estarem produint prou aigua que no necessitarem aquesta aigua. Per tant, no té cap sentit, al meu entendre, al nostre entendre, parlar d'aquesta possibilitat, perquè és que no caldrà.
Aviam, pregunta, si algú vol fer alguna pregunta. Ernest Folch, Glòria Serra i Jordi Bosch. Ernest.
Jo en tinc mil, però l'infaré dues.
Tenia cap mena de dubte.
És el que li passa aquests dies. Sí, no, l'infaré dues. Tinc la sensació, amb el seu discurs, conseller, potser m'equivoco, que vostè és molt exigent amb els ciutadans de peu, i que estan fent un esforç, com vostè ha dit, que estem mirant molts cada gota d'aigua, com ens dutxem, com no sé què, estem refinant els nostres hàbits, però perdoni que li digui, tinc la sensació que és bastant tou amb sectors com el turístic, on vostè sap que hi ha una correlació directa entre els llocs on hi ha més capacitat econòmica i el consum d'aigua. Per exemple, els hotels de 5 estrelles es registren consums de més de 500 litres per persona per dia. Llavors, vostè ha parlat del sector turístic, la primera pregunta és, bueno, què pensa fer per reduir aquest consum? Perquè com pot ser que un turista de mitjana gasti més del doble que un ciutadà normal en aquest país? I jo no veig que vostè plantegi mesures que provoquin que això s'acabi ràpidament.
Diferents matisos, No sóc exigent amb els ciutadans. Jo crec que, ho he dit moltes vegades, el país és capaç de enfrontar reptes de forma col·lectiva i és quan se'n surt. I el que estem dient és ara, tots hem de fer un esforç. Tots. El
però
govern
tots,
el primer.
Tots.
Tots. Llavors, les dades del turisme. Crec, si no recordo malament, que aviat presentarà el sector dels hotels, del Gremi d'Hotels de Barcelona, el darrer estudi. Perquè aquestes dades dels 500 litres, que són, si no recordo malament, del 2016, sí. Avui ja no són aquestes, són bastant menys. Però no em faci dir quantes, perquè jo no he vist l'estudi encara, el presentaré aviat. El que passa amb els hotels, amb totes les entitats econòmiques que estan incardinades en els nuclis urbans, és que els comptadors, el qui té el control sobre això, són els operadors que serveixen l'aigua en baixa. Llavors, la reducció de consums s'ha de produir a nivell de població, des del punt de vista del govern. I som nosaltres que marquem el límit de 200 litres habitant dia en aquell municipi. I és el municipi el que ha de dir, escolta'm, doncs com ho farem? Per exemple, l'Ajuntament de Girona ja fa setmanes que va dir tancarem totes les dutxes pels entrenaments. Ara ho ha dit també l'Ajuntament de Barcelona. Són ells que han de prendre les mesures per controlar el consum dels seus principals consumidors, no el govern. Nosaltres podem dir, escolta'm, tots plegats hem de fer un esforç. Quin? Doncs 200 litres en lloc de 210. La ramaderia, 50%. Sempre amb la supervivència dels animals. La indústria, el 25%. Aquestes grans restriccions, llavors s'han de baixar al detall en el dia a dia, en els que tenen la competència, que són els operadors que serveixen l'aigua en baixa. De fet, hi ha ajuntaments que estan aprovant ordenances que permeten, en el consumidor que es passa, sancionar-lo, i en l'últim estadi permeten fins i tot tallar-li el servei. Vull dir que hi ha fórmules per fer-ho.
Ah, la segona i última. S'està parlant, el Jordi ha insistit en la qüestió de l'Ebre. Vostè sap que hi ha una gran preocupació al sud de Catalunya per si una vegada més anem al territori a extraure els seus recursos per tal que els que vivim a la ciutat de Barcelona podem continuar amb el nostre nivell de vida.
Si ens què deies, Jordi, perdona?
No, perdó, només he afegit a la ciutat de Barcelona i altres territoris que també tenen aquest problema.
No, evidentment, evidentment, però com que tinc 10 segons per fer la pregunta, he de reduir. No,
però aquestes coses s'han de reduir.
Què pot dir vostè perquè aquesta part del territori, diguem, no tingui aquesta inquietud i aquesta sensació de dir, ostres, ara una vegada més vindran a treure'ns els nostres recursos?
No m'incomoda gens. Ho he dit en seu parlamentària, ho acabo de dir ara a la pregunta d'en Jordi, nosaltres no apostem per fer cap transvasament ni cap interconnexió.
Punt. Ja està.
Però en canvi no m'està negant que agafarà aigua de l'Ebre.
No. Si no hi ha transvasament, com l'hem d'agafar?
No ho sé.
No. Ho he dit.
Que no agafaran aigua de l'Ebre.
Per tant, no agafarà aigua de l'Ebre.
Per portar aquí?
Sí.
Acabo d'explicar. No cal en un horitzó a mig termini 27-30 perquè produirem prou aigua com per abastir tota la regió metropolitana.
A curt termini, per tant, no hi haurà aigua de l'Ebre cap a Barcelona. Per tenir el...
Amb un transvasament segur que no.
Glòria Serra i Jordi Bosch. Glòria.
Sí, bon dia, conseller.
Bon dia.
Jo estic sentint totes les mesures, que a més corresponen a moltes de les que ja s'han difós, no només per part del departament, sinó també per part d'ajuntaments, etc. El que passa que jo tinc la impressió, i del fet que vostè ens deia que això és excepcional, però sí que la tendència és al clima mediterrani a tenir més episodis extrems de sequeres i excessos, que tot és una mica dispers, i m'explico. No es planteja el departament, per tant el govern de la Generalitat, de fer un debat monogràfic sobre aquesta qüestió al Parlament de Catalunya del qual se n'extrengui un nou reglament específic que no existeix fins ara perquè no ha estat necessari, que reguli totes i cadascuna de les qüestions que vostè estava explicant? És a dir, el mapa del consum, el mapa de les fuites i, per tant, de les mesures i sancions a aplicar si no es fa o no s'apliquen o no es corregeixen aquestes fuites. La llista de les mesures a aplicar a partir de determinat volum de sequera que tinguem i les sancions també per fer-ho. Les inversions, és a dir, endreçar una mica tota aquesta dispersió de coses que estem fent ara degut a l'emergència que tenim perquè en tindrem més. No sé si tan extremes, però de ben segur no tornarà molt de temps la situació, o serà molt esporàdica, de la normalitat que havíem viscut fins ara. Ho dic perquè tinc la sensació de que sí, anem fent i es van fent coses, i vostès i els ajuntaments llavors agafaran això i cadascú farà el seu, llavors aquell ajuntament que no ho faci, doncs ja escolta'm, ja el trucarem, i però ho trobo, perdoni que li digui, però molt dispers. I en canvi, si es fes una llei global que a més inclogués, que això em sembla més important encara, el vot d'una majoria del Parlament de Catalunya, que no només sigui del partit del govern, sinó de tot el Parlament, perquè quan, si algun dia canvia el govern, doncs això segueix complint en el futur, i que afecti a la indústria, a la pagesia, al sector turístic, als ciutadans particulars, als... M'entén el que li vull dir? Un projecte més global, perquè si no, jo tinc la sensació que tinc una mica de caos mental, i que tinc la por de que quan torni passat tornaré a viure tota aquesta sensació de, bueno, doncs anem fent.
Jo... crec que és la meva obligació posar en valor el que estem fent totes les forces polítiques a l'entorn de l'aigua. Ens hem posat d'acord amb tot, amb el que havíem de fer. De fet, el govern l'any 2020 va aprovar el Pla Especial de Sequera, que és el que regula el full de ruta quan passa el que està passant ara. Però també l'any 23 va aprovar el Pla de Gestió, que és el que marca el full de ruta per als propers anys amb totes les inversions necessàries, 2.400 milions d'euros, dels quals 1.500 els hi posarà l'ACA i la resta d'actors, perquè les instal·lacions de tot el cicle de l'aigua del nostre país permetin que no ens torni a passar això. Per tant, inversions a la xarxa en baixa, inversions a la xarxa en alta, ampliacions de desaladora, aigua regenerada, aigües freàtiques. És a dir, tot això està dibuixat. És veritat que ara ens trobem una situació excepcional que fa que tots estiguem molt preocupats perquè es perden 2 litres d'aigua aquí, què hem de fer per estalviar més, és veritat, i sembla que cada dia han de passar coses. Però tot això està dibuixat. De fet, fins i tot hem convocat en plena sequera, que alguns deia que no havien de fer en aquest moment, la Taula Nacional de l'Aigua, per parlar de què ha de fer aquest país amb l'aigua des del punt de vista no de l'oferta, que com he dit ja està dibuixat en el pla de gestió, sinó de la demanda. I per tant, hem assegut a tots els usos de l'aigua del nostre país perquè ens diguin propostes, perquè ens facin propostes de com poder fer el mateix consumint menys recurs. Perquè amb la previsió que tindrem menys recurs hem de ser molt més eficients. Llavors, tots els usos estan representats aquí, fem la taula nacional, però també hi ha taules territorials i taules sectorials, i cada ús ha de fer la seva proposta de com ho hem de fer per poder fer el mateix, però sent molt més eficients. Per tant, tot això està dibuixat. És veritat que en una situació extrema com la d'ara, tot són urgències, i ens sembla, com deia la Glòria Serra, que tot és molt dispers, però està tot dibuixat i tot estructurat. I fixeu-vos que no hi ha una guerra política a l'entorn de l'aigua, sinó que hi ha la discrepància de jo hagués fet això abans, havíem d'haver-ho fet abans, i si voleu un dia podem parlar de perquè durant 10 anys no s'ha fet inversions, però tot això està dibuixat i hi ha acord. De fet, la llei que vam aprovar al maig al Parlament és pràcticament la unanimitat del Parlament que va aprovar aquella llei.
Jordi Bosch, es queden 5 minuts amb el conseller, endavant.
Sí, endavant. Bé.
Hola, Jordi.
Bon dia, David, conseller. Jo a vegades el trobo el conseller en el tren a primera del matí, algun dia que vinc a Barcelona també, que ha arribat o el que sigui, i el miro i dic...
En Jordi Bosch confirma la teoria de que qui és aquell senyor blanc que hi ha al costat d'en Jordi Bosch i era el papa.
Clar, bueno...
És el que té ser de Girona.
Sí, un dia em va passar la Setmana Santa, que vaig fer el pregó de la Setmana Santa, i el bisbe Soler, que va morir fa poc, em va dir tu qui dalt al cantó meu, i llavors sabia que s'emplençaven que el substitut del bisbe seria jo. Clar, anava vestit de civil, però bueno, escolta, no, jo quan el veig i el saludo penso, ostres, aquest home té ara, aquesta persona, el conseller, té un problema que ens afecta a tots. Saps aquestes coses que ningú pot dir que no li interessa. Uh-huh. I en aquestes circumstàncies i a curt termini, jo crec que amb independència de les situacions polítiques, el conseller en aquest tema se l'ha d'ajudar. L'han d'ajudar les forces polítiques, l'han d'ajudar els ajuntaments i els comunicadors l'hem d'ajudar des del punt de vista deixar-li que pugui explicar i pugui ser qüestionat també les coses. I en aquest sentit, em sembla que de tot el que ha dit em dona la impressió que no li toquen a ell, però sí companys seus. Compta amb el missatge sobre el turisme i les restriccions turístiques, ell explica molt bé, la de les etc. Quan arribi fora, hi ha molts competidors de l'oferta turística, no només catalana, mediterrània en general, que comparteix part d'aquest problema. Compte amb aquesta història perquè podem tenir un problema. Després, jo crec que m'ha quedat el dubte de si hem d'abordar coses molt a llarg termini, com si estructuralment hi ha algunes activitats, sigui la indústria, sigui els serveis, sigui a la ramaderia o l'agricultura o els usos ja privats ciutadans, que són definitivament incompatibles amb una situació de gestió de l'aigua, encara que tinguem noves maneres de tenir-la al llarg dels anys, amb una gestió acurada de l'aigua. I això probablement és un problema de país que s'ha de posar sobre la taula i no és grat. Com no és grat, i acabo, el tema de... És cert que ara el conseller ens apunta, escolta, tenim uns plans que en uns anys ens portarà alternatives quan els embassaments per sequera estiguin buits, i això em sembla fonamental que quedi escrit amb un paper, amb un compromís, però... jo crec que estem furtant també el debat al país de territori de Catalunya com a país que ha de, a vegades, atrevir-se amb decisions. Mm. És a dir, com la de l'Ebre, saps? Vull dir, no estic dient que hagi de venir o no hagi de venir, però s'ha d'atrevir. No és fàcil, perquè hi ha un gran interès polític darrere. Acabo. Ja està.
Totalment d'acord amb la qüestió del turisme i el mercat exterior. Hem de ser capaços de preservar la imatge del nostre país. O sigui, si hem de redefinir el model de les activitats econòmiques del país, crec que no és aquest el moment de fer-ho. Això ho ha de fer el Parlament de Catalunya i decidir el conjunt de les forces polítiques sobre aquesta qüestió. Per tant, ara, avui, un sector tan important, hem de ser curosos i fer, per exemple, com he dit que fan els dels càmpings, de dir, no, nosaltres tirem les piscines plenes, però d'aigua de mar. Respecte a les activitats consumidores d'aigua al nostre país en el futur, hem de fer una aposta per ser molt més eficients. I tens raó, Jordi, quan dius que segurament ens haurem de replantejar coses, però el que segur que hem de fer és ser molt més eficients, modernitzant els regadius del país. Cada any fem una inversió de algun centenar d'euros en modernitzacions de regadius del nostre país. Hem de ser molt més eficients en el cicle de l'aigua, en totes les activitats, aprofitant cada gota i fer-la servir tantes vegades com sigui possible. Amb l'aigua regenerada, amb el pla d'aigua de regenerada que tenim, hem passat de regenerar 20 hectòmetres cúbics el 2019, i ara estem regenerant pràcticament 80, i en regenerem pràcticament 300 amb tres plans d'inversió, que si hi haguessin diners abans els accelerarem, però que s'acaba el 2033. Per tant, tot això, Jordi, està dibuixat. El que és veritat és que segurament caldrà alguna reflexió sobre si aquí estem. L'any passat a Lleida vam estar a més de 40 graus durant 43 dies. Si això s'extén i Lleida acaba tenint la temperatura de Sevilla, com alguns ens pronostiquen, doncs haurem de fer plantejaments de canvis de cultius. A l'IRTA estem fent una feinada amb noves varietats més resistents, amb nous cultius resistents. Vull dir que tot això s'està caminant. És veritat que ens ha caigut a sobre 39 mesos de sequera, absolutament... la més gran en quant a extensió de territori també, però sobretot en intensitat de manca de pluja de la història. Llavors això, plantejar aquests debats en un moment tan complicat sempre és perillós. S'ha de fer